Hola, molt bona tarda a tots i totes. Benvingudes a aquesta nova audiència pública amb la que iniciem les jornades de participació ciutadana Tisumes. Aquesta és la primera sessió participativa que girarà entorn als primers 100 dies de l'actual mandat. Per això ens acompanyen avui l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, el primer tinent d'alcaldessa, David Martínez, i la segona tinent d'alcaldessa, Júlia Vigó. En primer lloc, hi haurà un bloc informatiu on es farà un repàs de les actuacions principals i un avançament de les línies més importants que es desenvoluparan en els propers 4 anys. Seguidament s'obrirà un torn obert de preguntes per resoldre qualsevol qüestió que pugui sorgir i fer els suggeriments que considereu oportuns. En aquest sentit, per tal de garantir un debat àgil i que tothom pugui intervenir, el funcionament serà el següent. Es recolliran les preguntes de 3 en 3 i s'aniran responent en bloc. Així doncs, comencem, alcaldessa.
Moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes a tots. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta jornada, en aquesta audiència pública, que, com bé s'ha dit, és una de les primeres audiències públiques que volem fer, una de les primeres sessions participatives, que evidentment és la nostra voluntat fer-ne moltes més i en diferents formats. Aquesta concretament portem amb el lema que heu vist aquí, que és la pregunta de si et sumes, t'hi sumes. Aquest títol de les jornades precisament fa referència a allò que volem fer, no? Sumar sinergies, escoltar la població, el conjunt de la ciutadania sobretot, i parlar de tot allò que ens preocupa. Tal com he dit, pel nou govern la participació ciutadana és fonamental per nosaltres, per avançar sobretot cap a una democràcia participativa i molt més efectiva. I de fet considerem que en tot allò que ens afecta en el dia a dia hem de participar molt més que no cada 4 anys, no, només dipositar un vot, no? Sinó que del que es tracta és que durant els 4 anys anem participant conjuntament, perquè evidentment el que estem treballant ens afecta a tots i a totes. Avui nosaltres, per tant, no podíem començar d'una altra manera que no fos rendint comptes. Què és el que hem fet des de que vam entrar a govern, o sigui, prop ja més de 100 dies de govern, i per tant primer explicarem aquestes actuacions que nosaltres ja hem fet en, com a acció de govern. I també donarem ja les claus d'iniciatives que ja han començat, que ja estan endegades i que ja aniran cap al futur mandat. Així doncs, l'estructura de l'acte, tal com ara ens comentava la Roser, primer hi haurà el balanç dels 100 primers dies de les diferents regidories, dels diferents departaments, que ho faran el primer tinent d'alcaldessa i la segona tinent d'alcaldessa. Després hi haurà una presentació, una relació dels projectes claus que nosaltres entenem que ja han començat a impulsar, que ja estan iniciats. I finalment farem un repàs del calendari de les properes sessions participatives que ja han estat anunciades, però ho recordarem. Així doncs, comencem ja amb el primer tinent d'alcaldessa, el David Martínez, que ens començarà a fer aquest repàs dels primers 100 dies d'algunes regidories concretes.
Bona tarda a totes i a tots. Començarem per la regidoria d'Hisenda, en aquest cas les modificacions de les ordenances fiscals. S'han aprovat les modificacions de les ordenances fiscals, fent-les més socials, més ambientals i més fiscalment progressives. Cal dir que les ordenances fiscals són la font d'ingressos més importants que té l'Ajuntament de Sitges, concretament sobre un 60%, i aquestes regulen les taxes i els preus públics. En quant a la regidoria de tradicions i festes, s'han renovat les diferents comissions, tant la de Corpus com la de Reis com la de Carnaval. Diguem que la de Corpus segueix un any més, ja hi era, i la de Festa Major està en procés de trobar president o presidenta. S'ha treballat i s'està treballant en un treball transversal en el marc del Pla de Seguretat Integral. Aquest es treballa entre diferents departaments i gràcies a aquesta feina s'aconsegueix una coordinació que optimitza els resultats en el marc legal i de seguretat. També dir que des del mes de juny les festes que s'han realitzat a Sitges, tant de Corpus com de Sant Bartomeu i Santa Tecla, han estat un èxit rotund i m'agradaria posar en valor la feina de les diferents comissions per poder assolir aquesta fita, que sense elles no hagués estat possible. En quant a educació, voldria destacar L'escola d'adults, en aquest cas, s'ha potenciat la formació i s'ha incorporat l'avaluació continuada per obtenir el graduat d'educació secundària, FESO, que suposa una important millora formativa, i també a la basal cultural del centre, que s'amplien de 8 a 12 els tastets, que són tallers relacionats amb la història, la música o la literatura, entre molts d'altres àmbits. També la posada en marxa de les comissions del Consell Escolar Municipal. Una és la d'obres i l'altra és de projectes per tal de treballar durant tot el curs escolar pels projectes i obres de l'estiu i del curs següent. També impuls de diferents projectes com són el Dansa Ara, la música en comunitat i també accions educatives al municipi com són el Dia de la Ciència al carrer amb la participació dels instituts i de l'Escola Pia de Sitges. En quant a salut pública, hem treballat la campanya d'inspecció anual de les guinguetes de les platges de Sitges. Des de finals de juny es van inspeccionar les 30 guinguetes de les platges i es va elaborar l'informe per cada una i es va traslladar un requeriment amb mesures correctores a realitzar a cada guingueta. També dins de salut pública hem fet inspeccions a establiments de tatuatges, micropigmentació i piercing, que a Sitges n'hi ha 8. Hem treballat també, estem treballant el programa de cardioprotecció. Aquí s'ha treballat en l'elaboració del mapa cardioprotecció del municipi i en el mapa futur del municipi, establint el nombre d'aparells de desfibriladors DEA òptims i les localitzacions. S'han programat en coordinació amb recursos humans les formacions de suport vital bàsic i la formació d'utilització del desfibrilador per a la policia local, per a personal del servei d'esports, per als conserges de les escoles i també per al personal del mercat municipal. I s'està treballant amb la European Resuscitation Council amb el programa Kids Save Lives sobre l'ensenyament de les maniobres de reanimació cardiopulmonar RCP a les escoles. I per últim, salut pública, també s'està treballant amb l'ambulatori de Sitges, que ofereix actuacions de promoció de la salut en les escoles i formació en primers auxilis per a les escoles, professorat i alumnat, entre d'altres coses. I per últim, ara sí que és l'últim, és actuacions relatives a animals domèstics, promoció de la tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública i vetllar per la convivència i protecció dels animals de companyia. En quant a platges, s'ha fet un pla especial de neteja de platges amb l'adquisició d'un nou tractor i dos per la neteja nocturna de la mateixa, de les sorres. També s'ha definit i s'ha aplicat plans especials de recuperació de platges davant de tempestes fortes i temporals. Fruit d'aquest pla i d'una ràpida d'autoexecució, en un termini màxim de 3 dies, totes les platges han estat totalment recuperades. Seguiment i millora contínua del servei de salvament, que això és molt important per nosaltres. S'ha potenciat l'acció preventiva, entre d'altres coses. També s'ha definit el pla d'actuació de la preparació de la temporada 2020. En aquest pla hi trobem la millora de la qualitat de les platges, la millora del servei actuals de les platges, la contractació d'un nou servei de neteja per netejar l'aigua del mar, tant de plàstics com de microplàstics, i l'inici de projectes d'arranjament a les rieres d'Aigua Dols i Sant Sebastià, i també s'ha fet un estudi per implementar biotops en el sistema de balisament per a la recuperació de la fauna marina. En quant a promoció econòmica i ocupació, hem fet campanyes de comerç durant el centenari dels Jardins de Terramar, del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, per tal de buscar sinergies entre comerç i cultura en el marc d'aquests dos festivals. Inici d'actuacions per crear la nova Associació de Comerciants de Sitges Centre, per tal de dinamitzar el comerç de la vila. S'ha realitzat la 5a edició del programa Producers Meet Producers, dins del marc del Festival de Cinema per reforçar la indústria cultural. Definició de plans d'acció per introduir noves línies en l'activitat econòmica de Sitges i per potenciar el sector comercial de la vila. Per promoure l'activitat econòmica de Sitges amb l'objectiu d'obrir noves línies estratègiques. S'han realitzat accions de millora als mercats, al mercat municipal i al mercat artesanal. Pel que fa al mercat municipal, hem treballat la col·laboració amb l'Associació de Paradistes per dinamitzar aquest mercat i apropar-lo a la gent. Execució i incorporació de plans d'ocupació. Execució de plans d'ocupació per a col·lectius específics com a joves, dones i persones adultes que s'han quedat a l'atur. Incorporació d'inspectors i conserges a través dels plans d'ocupació, entre d'altres. Pel que fa a governació, increment de la presència d'agents de la policia local destinats a les botigues i Garraf, dos agents fixes. Dispositius especials a l'estació de Renfe de Garraf i per Sant Joan a les botigues de Sitges. I major atenció a la prevenció de delictes a les persones. Contra la integritat sexual, venda d'alcohol a menors, etc. Pel que fa a activitats i disciplines, intensificació de les inspeccions d'activitats, increment d'expedients sancionadors per incompliment d'ordenances i compliment de la normativa de sorolls a la zona ZARE. Pel que fa a urbanisme, realització de millores en les tramitacions. En aquest volem destacar la reducció del temps de tramitació de les llicències d'obres, creació de la Comissió Tècnica de Protecció del Patrimoni i activació de la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sitges. Pel que fa als espais naturals i sostenibilitat, reactivació del Consell Municipal del Medi Ambient, actuació i reactivació dels treballs d'aprovació del Pla Especial de la Riera de Ribes. Pel que fa a serveis urbans, hem treballat tot el que és l'enllumenat exterior, i estem treballant-hi, execució de l'obra de millora de l'enllumenat del carrer del Ferrocarril, climatització, clavegueram i aigua, hem substituït xarxa de clavegueram, aigua potable, implantació de xarxa pluvials als carrers Espalter, Pou Vedra i passatge Pau Benaset, renovació de xarxa d'aigua potable als carrers Mirador del Port i passeig del Margalló, substitució de tres bombes a l'estació de bombament de les coves i reparació de l'emissari submarí i separació d'aigües pluvials i fecals al carrer del Rocà. I entre altres obres, perquè no acabaríem mai. En quant a mobilitat, inici del treball sobre el pla director del soterrament de les línies de BT i MT del municipi de Sitges, això és baixa tensió i mitja tensió. Inici de l'estudi per la ubicació d'un centre logístic de distribució de mercaderies sostenible i realització d'accions de millora en mobilitat, com millora dels aparcaments de bicicletes, 25 aparcaments al passeig de la Ribera i platja de Sant Sebastià, millora dels passos de vianants, adaptació al nou codi d'accessibilitat del pas del camí de la Fita, l'eliminació del canvi d'aparcament mensual altern a tot el municipi i, per últim, reordenació d'aparcaments i zones de càrrega i descàrrega de diversos indrets del municipi, per exemple. I ara mateix passaré la paraula a la meva companya, Júlia Vigó.
Gràcies. Bona tarda a totes i tots. Jo continuaré amb les primeres accions i actuacions del govern i en concret ho faré amb l'àmbit de la neteja, per començar. Així doncs, cal destacar que per primera vegada s'ha dut a terme la recollida selectiva de plàstics a les guinguetes. A més, s'ha treballat conjuntament amb comerços i gremi d'hostaleria per sensibilitzar el sector en reciclatge i gestió de residus. Durant l'estiu, i per intensificar el dispositiu de neteja abans de la signatura del nou contracte, hem posat en marxa un pla de treball específic, a través, entre d'altres, de tres elements: la neteja interna i externa de contenidors, el canvi de contenidors i l'eliminació dels contenidors subterranis i el lloguer de vehicles nous per vehicles obsolets per millorar les prestacions. A més, hem dut a terme campanyes de conscienciació dirigides a públics diversos: al sector turístic, on hem fet campanyes en diversos idiomes, a la ciutadania en general i als comerços, on hem tractat diversos aspectes, com per exemple el funcionament de la recollida d'escombraries, com i on dipositar els residus i els horaris de disposició de la brossa per evitar males olors. A més, hem continuat i reforçat la campanya d'inspecció i sanció de conductes incíviques. I gràcies a la col·laboració amb la policia local i els agents cívics, s'han iniciat 28 expedients nous. Pel que fa a la regidoria d'esports, s'han dut a terme accions de col·laboració amb les entitats esportives. I, per exemple, destaquem que s'ha presentat el nou segell de qualitat esportiva i el segell de certificació de turisme esportiu en la modalitat de vela lleugera. També s'han dut a terme millores relacionades amb les instal·lacions esportives, s'ha organitzat la nit de l'esport i hem declarat la mitja marató com a esdeveniment d'especial interès per la vila. A més, s'han dut a terme estudis vinculats a l'impacte econòmic i turístic dels esdeveniments esportius, així com altres que volen plantejar alternatives d'eficiència energètica i propostes de manteniment, com és el cas del camp de futbol d'Aiguadols. També hem dut a terme altres accions, a destacar, per exemple, la jornada de vela adaptada amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona o el taller de marxa nòrdica adreçat a gent gran. Pel que fa a processos i qualitats, cal destacar, sobretot, que el dia 1 de juliol l'Ajuntament va iniciar la transició cap a l'administració electrònica. I això té una clara vinculació amb una aposta ferma per agilitzar els processos interns i amb l'impuls de noves eines d'atenció a la ciutadania, com poden ser la realització d'enquestes telemàtiques o la sol·licitud de padró virtual. Pel que fa als recursos humans i l'organització, i aquí veureu que hi ha diferents punts als que no faré referència concreta, però us parlaré de la idea en general perquè, per simplificar una mica la informació, perquè és complex, el que estem fent és procedir a la consolidació i tecnificació del personal de l'Ajuntament. A més, hem renovat l'equip d'atenció ciutadana. Hem incorporat dues places noves de tècnics d'administració general i hem engegat 5 processos de selecció nous. En matèria d'habitatge, a banda de realitzar la convocatòria anual d'ajuts al lloguer, hem impulsat el concurs d'idees per la reordenació de 3 de les parcel·les de sòl municipal que s'ubiquen al barri de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda. A més, estem estudiant propostes de promoció d'habitatge de protecció oficial en aquesta mateixa zona, fent contacte amb entitats sense ànim de lucre i donant compliment en la major celeritat possible, els acords del ple monogràfic sobre l'habitatge realitzat el gener d'aquest mateix any. A més, estem treballant per llançar una consulta preliminar sobre adquisició d'habitatges que ens indiqui en quines condicions els propietaris i grans tenidors del municipi estarien disposats a vendre les seves propietats a l'Ajuntament. També hem iniciat el registre d'habitatges desocupats i actualment ja tenim un llistat d'habitatges propietats de bancs i entitats financeres. Pel que fa als habitatges d'ús turístics, estem treballant en la nova ordenança reguladora de l'ús turístic d'aquests habitatges i, a més, hem fet els contactes amb una empresa de detecció que esperem poder començar ben aviat. Pel que fa a la regidoria de drets socials, estem renovant el Pla d'Igualtat Municipal. Hem creat una comissió tècnica en matèria LGTBI i hem fet seguiment del cas Endesa, que, per posar-vos en context, aquesta empresa subministradora va enviar una carta a més de 400 municipis catalans amb una amenaça de tall de subministrament a les famílies vulnerables. A més, per primera vegada, hem commemorat el Dia de la Visibilitat Bisexual i hem arribat amb les entitats membres del Consell de Cooperació, Pau i Solidaritat de Sitges a un acord per elaborar un pla de sensibilització municipal que fomenti el retorn de les accions d'aquestes entitats a la nostra vila. En l'àmbit de la joventut, hem consolidat i ampliat les activitats d'estiu de l'Espai Jove. Hem fet monòlegs a la fresca, pintada de grafitis i hem fet un concert jove impulsat pel Consell de Joves el dia 14 d'agost. A més, hem participat a la Festa Major i a Santa Tecla i al Festival Internacional de Cinema Fantàstic a través de l'organització d'activitats culturals diverses adreçades als i les joves. Pel que fa a la cultura, hem mantingut la programació d'activitats i exposicions i hem organitzat diversos festivals liderats tant per l'Ajuntament com en col·laboració amb altres entitats del municipi, com per exemple el Festival Dona Art en Femení del Casino Prado Suburense. A més, hem convocat el 33è concurs de pintura Sant Vicenç i el 23è concurs d'escultura Pere Jou. a més de commemorar el centenari de la ciutat jardí de Terramar. També hem realitzat l'inventari de l'arxiu històric i, com a anècdota, hem descobert que si poséssim en fila tots els arxius, tindríem 1.423 metres, és a dir, gairebé un quilòmetre i mig d'arxius. A més, hem restaurat les rajoles de les catifes de Corpus, 59, realitzades totes elles per l'artista Lola Anglada. També hem realitzat 13 convenis amb associacions i entitats sitgetanes. Per últim, en l'àmbit de la participació ciutadana, estem en procés de definició de l'estructura del departament. Aquest mateix departament ha estat qui ha impulsat i gestionat aquestes jornades de participació que avui iniciem. També hem dotat de contingut nou el portal de transparència de l'Ajuntament de Sitges i hem iniciat l'impuls del tràmit específic pel dret d'accés a la informació, un tràmit intern que permet major control de la informació i la seva difusió entre departaments de l'Ajuntament i amb el conjunt del consistori. Aurora.
Moltes gràcies, Júlia. Doncs bé, per finalitzar en aquests 100 dies de govern, jo especificaré sobre l'àmbit de la regidoria de turisme i també sobre directament des d'alcaldia, no? Des de turisme, les accions que hem fet que volem destacar nosaltres, primer és convocar la candidatura que hem fet per formar part de les Viles Marineres, que és un programa de l'Agència Catalana de Turisme, que el proper 20 de novembre ens donaran aquesta certificació, que evidentment, doncs, com a diversos programes que té l'Agència Catalana, teníem que ser Vila Marinera, doncs és un potencial més que tenim des de Sitges. I la següent candidatura que també hem optat i que també hem aconseguit és formar part de la XATIC. La XATIC és la xarxa de turisme industrial, que nosaltres enteníem que tenim dos enclaus molt especials, també Sitges, i entenem que també podem formar part, encara que a vegades ens sembli estrany, però que Sitges formi part de la xarxa de turisme industrial, però tenim el CIM, que és el Centre d'Interpretació de la Malvasia, i l'Hospital de Sant Joan, i també tenim la Sitgetana Craft Beer. Són dos espais on hi ha indústria, on hi ha també turisme, i nosaltres, arrel d'això, hem entrat a la xarxa XATIC, que això ens permetrà estar en un programa de difusió turística diferent, diguem, a la que normalment estem. Per altra banda, com a continuïtat de sobretot els estudis que fem des de turisme, l'estudi que hem fet més recentment és l'estudi del perfil del turista, que això l'hem fet des del 24 de juny al 24 de setembre. Aquest estudi s'ha fet amb l'empresa Orange, s'ha fet amb telefonia mòbil, i d'aquest estudi traurem dades sobretot per gestionar el turisme. Volem saber exactament el número de visitants que tenim, però no només volem saber el número de visitants, sinó que volem saber d'on venen, què fan quan estan aquí aquests turistes, és a dir, com es mouen, si van a la platja, si van als museus, quins horaris fan, on van després. Tota aquesta gestió turística és el que ens interessa sobretot per controlar també les massificacions i també per nosaltres ofertar la nostra vila en allò que veiem que interessa a la gent. Aquest estudi, que com he dit, s'ha fet des del 24 de juny al 24 de setembre, ara s'estan recollint totes les dades i en breu podrem fer ja una presentació, i aquestes dades evidentment ens permetran, doncs, treballar amb molt més eficàcia. Per altra banda, també hem fet la tercera onada, això ja portàvem tot l'any fent-ho, la tercera onada d'enquestes de l'opinió del ciutadà envers el turisme. N'hem fet tres, dividides en un any, en tres èpoques diferents. Hem acabat la tercera onada i, per tant, breument també ja podrem disposar d'aquesta informació, que evidentment també ens serà molt útil. I com a actuacions que també hem fet en aquests 100 dies de govern, evidentment coordinar totes les actuacions, que també seran noves d'aquest any, a l'embalat de la Fragata per les festes de Nadal. Vam fer la declaració de la Beers Week com un esdeveniment d'especial interès, i ara properament també declararem la Sitges Gay Pride com a esdeveniment d'especial interès. Hem fet l'organització de la festa de la Verema i la mostra de vins, i com les actuacions de promoció turística que fem ja normalment, les actuacions amb el programa del Sitges Convention Bureau, que és el programa de turisme. Recentment hem assistit a la World Travel Market de Londres, que és la fira més important de turisme, on també hem estat presents, i totes aquelles accions en el màrqueting digital. Com sabeu, l'any passat vam obrir una nova pàgina de turisme i ara sobretot hem estat treballant en tot aquest àmbit del màrqueting digital. Això perquè fa referència en les novetats, diguem, que hem fet en aquests 100 dies de turisme, perquè evidentment amb el treball del dia a dia doncs, també s'ha continuat, però aquestes serien les novetats. I en l'àmbit més concret ja de l'alcaldia, com a nova alcaldessa, què és el que he fet aquests 100 primers dies, que evidentment moltes coses han estat molt novetat, així com la regidoria de turisme jo ja tenia coneixement, en l'àmbit de l'alcaldia doncs, han estat més novetats, però sí que sobretot el que hem dedicat aquest temps ha estat sobretot escoltar la gent, parlar moltíssim amb la gent. És molt normal que en els primers dies de govern tothom vol conèixer l'alcaldessa i tothom vol explicar la seva inquietud, el seu problema o la seva proposta o el seu projecte. No? I en aquest àmbit hem fet una mica de números, no? I he tingut entrevistes amb 70 ciutadans privadament, o sigui, ciutadans que han demanat hora per parlar amb l'alcaldessa. També he rebut a 33 entitats diferents i també he participat personalment, he participat en 98 esdeveniments, que no vol dir que hem fet 98 esdeveniments en aquests 100 dies, sinó que n'hem fet bastants més, però a vegades hi ha la incompatibilitat nostra de poder estar a dos o tres llocs. 98 esdeveniments amb una miqueta més de 100 dies vol dir gairebé un esdeveniment cada dia, que no és així, perquè la majoria es concentren els caps de setmana, però és veritat que hi ha hagut caps de setmana que hem tingut 10 o 12 esdeveniments i hem intentat estar en tots i si no, evidentment, amb els regidors competents que també han estat. Però pensem que això és l'important. Tota aquesta feina d'anar a esdeveniments, que a vegades moltes vegades es diu, és que Sitges es va a molts llocs, tot això comporta darrere també una feina de molta gent que a vegades no es veu i que per això aquí també l'hem posat, que són totes les activitats que s'han realitzat des de protocol, que necessites un acompanyament, necessites una explicació d'allà on vas i també de comunicació, per després no només preparar tots aquests esdeveniments, sinó també després comunicar-ho. Per això també aquí hem adjuntat, no, tot a prop de 200 notes de premsa, 400 aparicions en mitjans de comunicació, i és a dir, fer sobretot difusió de tot el que està fent. També m'havia notat una, que em penso que aquí no m'havien posat, com hem parlat abans, que des de juliol som administració electrònica, intentem no tenir papers, tot i que aquesta taula no és precisament un bon exemple, però sí que intentem treballar sense papers al màxim possible, no és un canvi fàcil, sinó que costa temps, però en aquest temps des d'alcaldia, o sigui, jo com a alcaldessa he signat gairebé 4.000 documents. 4.000 documents vol dir que tot això són decrets d'alcaldia, són convenis, són convocatòries, o sigui, gairebé 4.000 documents, doncs és tota aquesta feina que a vegades no es veu i que només es signa moltes vegades amb el mòbil i ja està, però darrere d'aquest document hi ha tot un departament que ha estat treballant molt intensament i pensem que també és important. I penso que fins aquí, molt breument, perquè tampoc entenem que tampoc cal estar molta estona, però són les més novetats, diguéssim, dels 100 primers dies de tots aquests departaments. I ara passaríem a explicar també de cada regidoria una mica què és el que ja s'ha iniciat, que són ja accions també que seran més de cara al futur. Així que, David, endavant.
Doncs, continuem amb les regidories que he dit abans. En quant a Hisenda, doncs ara estem amb l'aprovació dels pressupostos generals del 2020. Treballarem amb l'objectiu d'aprovar els pressupostos més socials, més justos, cobrint les necessitats bàsiques i principals del poble de Sitges. En quant a tradicions i festes, realització d'una valoració i preservació de les tradicions i les festes del municipi. Volem replantejar i adequar les accions municipals a les necessitats que té Sitges. Preservació de les tradicions i del patrimoni incorporant de forma molt cuidada altres activitats que les complementin. En quant a educació, impuls de remodelacions, construccions i inauguracions de centres educatius, com pot ser la construcció de l'escola Agnès, la inauguració de l'edifici de l'escola d'adults, projecte i construcció de l'edifici de l'escola de música, projecte per valorar i remodelar remodelació integral de l'escola Esteve Barratxina, obres de millora de les escoles de primària per adaptar-les al nou model educatiu, intenció d'obrir l'edifici remodelat de l'escola d'adults, en breu. En quant a les llars d'infants municipals, estem estudiant i fent l'estudi de municipalització de les llars. Valoració i continuïtat del projecte Signatura Sitges. Compromís del protocol d'intencions de l'escola Pia. Treballar conjuntament amb tots els estaments implicats per trobar un emplaçament adequat pel trasllat de les instal·lacions actuals de l'escola. En quant a salut pública, programa de cardioprotecció. Continuació del treball realitzat o relacionat amb el disseny d'un futur mapa del municipi establint el nombre de DEAs òptims i localitzacions dels mateixos. Realització de formacions de suport vital bàsic i utilització de desfibriladors per part de la policia local, personal del servei d'esports, conserges de les escoles i del mercat municipal. Continuïtat del programa Kids Save Lives sobre l'ensenyament de l'ús de la RCP a les escoles. Impuls del nou conveni amb el Col·legi de Veterinaris de Catalunya, que en breument, si no passa res, es signarà. Accions de promoció i protecció de la salut. Incrementar la col·laboració amb l'ambulatori per tal que aquest també realitzi formació dirigida a professorat i monitores de menjador sobre l'administració de medicaments en cas necessari per a malalties com la diabetis o en casos d'al·lèrgia alimentària. Ampliar el treball conjunt i estudiar la possibilitat de tractar de forma interdepartamental altres casos com podrien ser els síndromes de Diògenes, etc., que són tractats pels serveis socials però també afecten a la salut pública. Treball transversal amb diversos departaments. Comitè de Seguretat i Salut Laboral per desenvolupar un protocol per al control preventiu de risc de contaminació de legionel·la dels edificis de titularitat municipal. En quant a les actuacions relatives a animals domèstics, continuïtat del programa de colònies de gats al carrer, realització d'un cens d'animals domèstics, visita a les instal·lacions del CAT i treball en la consecució de millores en el conveni actual amb la Mancomunitat Penedès-Garraf i ampliar el treball amb les entitats i associacions protectores d'animals en relació a animals domèstics abandonats. En quant a platges, continuació de la implementació del Pla Especial de Neteja de les Platges. Continua amb els tres equips de brigades realitzant neteja diària de les platges, escombraries, sorra, dutxes, rentapeus i passeres. Seguiment i millora contínua amb el servei de salvament. L'objectiu és seguir donant el millor servei possible, insistint en l'acció preventiva. Aplicació del pla d'actuació per a la preparació de la temporada 2020. L'objectiu és seguir millorant la qualitat de les platges i dels serveis que aquestes ofereixen, millorar el servei de neteja de l'aigua de mar i impulsar els projectes d'arranjament de les rieres i de recuperació de la fauna marina. En quant a promoció econòmica i ocupació, construcció de la nova Associació de Comerciants de Sitges Centre. Després de la realització de nombroses reunions, el projecte està molt avançat i la previsió és que entre gener i febrer es pugui ja constituir. Execució dels plans d'acció per potenciar les activitats econòmiques i comercials del municipi. Continuació de les accions realitzades als mercats. Després de la realització de nombroses reunions, el projecte està molt avançat i la previsió és que entre gener i febrer es pugui constituir. En quant a governació, continuació de les accions de prevenció de delictes a les persones. Delictes contra la integritat sexual, venda d'alcohol a menors, etc. En quant a activitat i disciplina, seguiment del compliment de la normativa de sorolls a la zona SARE. En quant a urbanisme, posada en marxa de la Comissió Tècnica de Protecció del Patrimoni i execució del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sitges. En quant a espais naturals i sostenibilitat, millora dels espais naturals de les dunes de les botigues de Ribes i de la Riera de Vallbona, espais que s'han de preservar, inici de l'estudi de la gestió integral del Parc del Garraf com a espai natural dins d'un sistema forestal, agropecuari i turístic. En quant a serveis urbans, continuació de les accions de millora de l'espai públic, finalització del projecte de condicionament de l'avinguda de les botigues de Sitges, sector botigues, antiga C2246, que està a l'obra en curs, finalització del projecte de millora de les xarxes del clavegueram pluvials i aigua potable al carrer Espalter, que està a l'obra en curs, finalització del projecte de millora en l'enllumenat públic del carrer Ferrocarril i adjacents, que també està a l'obra en curs, licitació pel subministrament de 60 nous parquímetres de la zona blava, posada en marxa d'un contracte pel subministrament d'aquests 60 nous parquímetres per procediment obert, i en quant a mobilitat, finalització de l'actuació del Pla de Mobilitat de Sitges, que està en curs, accions de millora en la xarxa de mobilitat del municipi i en quan a neteja, posar en marxa, en funcionament, el nou contracte de neteja viària i gestió de residus i de la deixalleria. Precisament, com aquest és un punt molt important pel govern, per les sitgetanes i sitgetans, aquest proper dijous es farà una audiència per parlar únicament d'aquest tema. I seguidament passo la paraula a la meva companya Júlia Vigó, que seguirà.
En quant a les propostes de futur de la regidoria d'Esports i recuperant el fil de les primeres accions realitzades, volem continuar els treballs iniciats amb les entitats i, per tant, implementar tant el segell de turisme esportiu en la modalitat de vela lleugera com el segell de qualitat esportiva. Volem millorar les instal·lacions esportives i dintre d'aquestes actuacions destacaríem, per exemple, el pla de dinamització del barri de les botigues mitjançant les obres a la seva pista poliesportiva. Altres accions a impulsar serien fer de Sitges una ciutat de l'esport adaptat o dinamitzar el Consell Municipal de l'Esport. En quant a processos i qualitat, volem incrementar l'índex de transparència institucional i disposar, per exemple, d'un codi institucional ètic de bona conducta i de bon govern, així com d'informació relativa a les agendes dels regidors i les regidores. A més, volem crear dades obertes d'interès per a la ciutadania i nous canals i eines de participació ciutadana. En aquest sentit, podem destacar el disseny del Reglament de Participació Ciutadana i l'actualització del Registre d'Entitats i Associacions Locals. També volem confeccionar el catàleg de serveis municipals per millorar la informació pública envers la ciutadania, implementar millores funcionals al web o un nou sistema de comunicacions internes unificat i eficient. També volem dissenyar, implementar i avaluar un nou model de relacions ciutadanes, fent de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, un referent de seguiment i resolució de peticions, queixes i suggeriments. En quant a recursos humans i organització, volem consolidar l'organització i els seus comandaments. I volem realitzar la segona fase de la valoració de llocs de treball, és a dir, actualitzar les fitxes del personal per adaptar-les a la realitat de cada lloc de treball. A més, durem a terme una anàlisi de les càrregues dels llocs de treball, la qual permeti organitzar de forma eficient l'estructura interna de l'Ajuntament. En matèria d'habitatge, volem dotar l'Oficina Local d'Habitatge per dimensionar aquest servei de forma coherent al repte i la importància que tenen les polítiques d'habitatge en el nostre municipi. També volem finalitzar el registre de pisos desocupats i mantenir aquesta base de dades sempre actualitzada, per tal de poder mobilitzar el parc vacant d'habitatge del municipi. També volem impulsar ajuts a la inspecció tècnica dels edificis per fomentar la rehabilitació i fer els primers passos per dotar-nos d'una borsa de mediació entre propietaris i ajuntament. També volem, evidentment, desenvolupar promocions de protecció oficial públiques en règim de lloguer i donar compliment, com dèiem abans, a l'acord del ple del 17 de gener del 2019 sobre habitatge. També volem adquirir habitatges fent ús de diverses vies que tenim a la nostra disposició com a administració, ja sigui fent ús del dret a tanteig i retracte, a la pública concurrència o estudiant aquelles vies per l'adquisició directa d'habitatges. També volem regular els habitatges d'ús turístic, com dèiem abans, i per tant finalitzar i implementar l'ordenança de regulació urbanística dels habitatges d'ús turístic i iniciar la detecció i el procés sancionador d'aquells que no tinguin llicència. En drets socials desplegarem i renovarem protocols i plans, com per exemple el protocol d'actuació sobre assetjament sexual i de gènere en espais d'oci i festa, que ja està aprovat i estem en procés d'implementació, o la renovació del pla de conductes addictives, l'elaboració i desplegament d'un pla municipal LGTBI o d'un protocol municipal de dol per casos de violència masclista. També volem ampliar tallers i formacions sobre drets socials en els seus diversos àmbits: discapacitat, gènere, feminisme, LGTBI o interculturalitat, entre d'altres, i dirigir-los a ciutadania general, als col·lectius en particular i també als treballadors i treballadores públiques. A més, volem consolidar les jornades reivindicatives i les commemoracions, augmentant la nostra presència al carrer. També volem dur a terme la rehabilitació del casal municipal d'avis Pau Casals, disposar de parc públic d'habitatges d'emergència, actualment inexistent, i seguir amb el projecte de suport a la població adulta vulnerable, ampliant la presència d'educadors socials al carrer i realitzant nous contractes de serveis per la millora de les prestacions, amb especial atenció al servei d'atenció domiciliària, al centre de dia l'Aplec i al menjador social. En matèria de joventut, crearem i impulsarem el Consell d'Adolescents i el Consell de Joves. Dinamitzarem l'espai jove perquè volem fer-lo un espai de referència pel jovent, que se'l facin seu. I organitzarem noves activitats per fomentar l'oci alternatiu dirigides a joves entre 18 i 35 anys. En quant a cultura, volem mantenir l'organització d'esdeveniments i, de fet, col·laborarem amb un nou esdeveniment musical previst per l'any que ve, el Sitges Jazz Lab. A més, realitzarem diverses obres i restauracions, com per exemple en les biblioteques Santiago Rossinyol i Josep Roig i Reventós. Destaquem també el procés participatiu per la definició dels usos i intervencions d'espais públics com l'escorxador, el Mercat Vell o el Patronat. També procedirem a la restauració dels documents de l'Arxiu Històric, a la redacció de la normativa per exposar al Centre Cultural Miramar o a la nova normativa que reguli la presència de músics i pintors al carrer. També realitzarem l'estudi per un nou concurs d'arts escèniques pel 2020 i prepararem la programació escènica per l'any vinent en els àmbits de la dansa, el circ, la música o el teatre. Per últim, en participació ciutadana, s'han iniciat els tràmits per actualitzar el reglament de participació vigent i també per modificar els reglaments dels consells municipals, amb l'objectiu de facilitar la participació en els mateixos i la seva transparència. Posarem també en funcionament un servei de mediació municipal. I de manera coordinada amb el Servei de Processos i Qualitat, publicarem les agendes dels regidors i les regidores i realitzarem una carta de serveis de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
Moltes gràcies, Júlia. Per acabar, en l'àmbit del turisme, sobretot això que estem explicant són actuacions que ja s'han engegat, que ja han començat. Per tant, en l'àmbit del turisme, només breument, hem estat ja amb reunions amb el sector privat perquè una de les demandes que hi havia, que era la creació d'un nou ens públic-privat, hem ja celebrat alguna reunió en aquest sentit, tal com es va també aprovar en el ple del mes d'octubre, per tal de buscar una fórmula que sigui eficient i que sigui possible dins la normativa per participar de forma corresponsable l'administració pública i el sector privat en l'àmbit del turisme. Per una altra banda, l'elaboració d'un nou pla estratègic de turisme. Tenim un pla estratègic de turisme que tenia el títol de Pla de Qualitat Turística, que és el full de ruta de que hem fet tots els plans d'accions en el turisme, i aquest pla estratègic s'acaba el 2021. Per tant, ja comencem a treballar en el nou pla, en el nou pla estratègic. Per altra banda, també la resolució, o sigui, el començament de les obres de la Masia de Can Milà com a nou centre d'interpretació turística. Fa molt de temps que s'està treballant en aquest àmbit perquè és un tema que es porta a través del Consell Comarcal. La Masia de Can Milà serà el nou centre d'interpretació turística de Sitges i es visualitza com un espai de benvinguda a la destinació on hi haurà no només una oficina d'informació turística, sinó que també un espai d'autoconsulta, venda de serveis, sala de reunions, un espai obert a l'aire lliure per lliure accés i una sala polivalent per esdeveniments, sobretot de l'àmbit turístic i de la promoció econòmica. En aquest moment ens trobem que el Consell Comarcal, que és qui està a les mans per fer l'obra, està ja en el moment de sortir la licitació d'aquestes obres. Per tant, esperem que en breu començaran les obres de la casa antiga i la casa que hi ha al costat. I per altra banda, també hi ha propostes de futur que ja hem engegat des de turisme, seguim amb la generació de coneixement en aquests estudis i per tant el nostre objectiu és l'estudi, els més propers és l'estudi de capacitat de càrrega en concretament en la fragata de la zona del passeig, és molt important saber la capacitat de càrrega que té les diferents zones de Sitges i, de fet, tota la nostra població. Un estudi anual, un altre cop també, del perfil del turista. Estudi del perfil del visitant, que és aquell que només ens visita, que, com us recordaré, nosaltres rebem 3 milions de persones l'any i d'aquests 3 milions, aproximadament 2 milions 600.000 són persones que només ens venen a veure un dia. És molt important que sapiguem també un estudi d'aquesta gent d'on ve i què ve a fer aquí aquest, i exactament en quines temporades ve també, no? També tenim l'estudi del turisme familiar, un estudi de LGTBI i estudis de diferents esdeveniments, sobretot per mesurar el seu retorn. No només el retorn econòmic, sinó el retorn social, el retorn de marca. Tots aquests estudis també estan ja començant a treballar-se. I també, per una altra banda, la regidoria de turisme, sobretot, en ampliant aquesta feina transversal que ha de ser. El turisme és el sector econòmic més important que té Sitges i entenem que no només depèn d'una regidoria de turisme, sinó que tot l'Ajuntament ha de treballar conjuntament. Nosaltres vam aprendre molt aquesta lliçó quan vam assolir la certificació Biosphere, que és la certificació que ens van donar com a destinació turística sostenible, que és del 2016. Per què? Perquè en aquell moment vam treballar, des de turisme, vam treballar molt connectat, diguem, amb serveis urbans, amb medi ambient, amb salut pública, amb seguretat, és a dir, amb molts departaments. I entenem que el turisme ha de tindre aquesta visió molt més global de l'Ajuntament. I per últim, bé, des de l'alcaldia, evidentment, continuar amb l'atenció als ciutadans, a les entitats i a les associacions, l'assistència a tots els actes i esdeveniments, i sobretot, personalment, també estar present en tot el municipi, no? Des de les botigues a Terramar o als Colls Mira el Peix, diguem, estar present sobretot en qualsevol activitat pública que faci la ciutadania i també per estar en els barris i parlar amb la gent. Aquests són els objectius sobretot que ja estan engegats. I també en l'àmbit de la comunicació, important també la posada en marxa del nou Consell de Comunicació, que és un nou organisme que haurà d'estar integrat també per tots els portaveus municipals. Un pla de comunicació també de l'Ajuntament de Sitges, el qual ja s'ha començat a treballar, i un pla específic de comunicació per la neteja, perquè com s'ha dit abans, en breu ja tindrem el nou contracte de neteja, ja es comença a implementar, i en aquest sentit volem fer s'està ja treballant amb un pla, o fent, ja crec, un pla específic només de comunicació per aquest àmbit. I fins aquí la rendició de compte dels 100 dies i les propostes aquestes que ja estan endegades, que no és un pla de futur, sinó que ja estan començades i, per tant, ja es portaran a terme. Moltes gràcies.
Sí, aquí teniu el calendari de les properes sessions que formen part de les jornades participatives. En tot cas, també les podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament. I ara sí, obrim aquest torn de precs i preguntes per qualsevol qüestió, dubte o suggeriment que pugueu fer. I us recordo el funcionament, tal com us explicava a l'inici. Recollirem les aportacions de tres en tres i les anirem responent en bloc per així intentar garantir un debat àgil i que tothom que vulgui intervenir que ho pugui fer. Així doncs, tenim una persona que ens ajuda amb un micro aquí a la sala. Només heu d'aixecar la mà i us acostarem al micròfon. Endavant. Una miqueta de paciència, anirem arribant a tot arreu. Endavant, i si podeu, presenteu-vos amb el vostre nom i si representeu alguna associació, doncs també.
Molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom, gràcies per l'oportunitat. Ens hi sumem, Soc el Toni López de l'Escola Pia, pare de primer B, que vinc representant un tema que vosaltres ja coneixeu molt bé, la ciutadania també. No ens repetirem massa, però ens agrada fer una reflexió, ja que ens dona l'oportunitat de participar-hi i ens hi sumem, i tant que sí. Felicitats pels 100 dies, d'aquestes 4.000 propostes que ha signat Aurora. M'agradaria molt que la 4.001 fos la del canvi de conveni perquè l'Escola Pia pogués tenir finalment una ubicació per fer tot el que nosaltres volem fer i amb el vostre consens i amb el vostre ajut. Donat això, hi ha molta gent que ha treballat durant molts anys en aquest projecte. Des de l'any 2015 teníem una proposta per traslladar-nos a uns terrenys en Cal Antoniet. Finalment, malauradament, no es va poder dur a terme perquè va haver-hi unes protestes socials que ens ho van impedir, hi ha hagut canvis de govern, hi ha hagut un termini polític incert, som conscients de les dificultats i tot lo difícil que és gestionar tots aquests temes que heu dit, que són molt complicats, us admiro, vull dir que mare de Déu senyor, ser polític sembla fàcil, però jo crec que no ho és pas, i arribar a la política, doncs, bueno, és vocacional, però la veritat és que és ingrat perquè no pot satisfer sempre a tothom. No? A nosaltres l'únic que ens agradaria és això, tenim una proposta sobre la taula des de fa temps, ha sorgit allà com una proposta de futur, malauradament posava com bones intencions, a mi m'hauria agradat que digui de la 4.000 UES el conveni d'acord que finalment s'ha pogut signar i hem tingut doncs, aquest acord de canvi d'usos, que és el que demanem nosaltres. O sigui, nosaltres, els pares, fins ara no havíem estat aquí, però la PIA ha estat treballant amb vosaltres, també la Fundació Cultural, s'ha fet uns passos legals per poder fer tot això possible i que no li costi ni un euro a l'erari públic i que vosaltres, a l'Ajuntament i tots els vilatans, puguem gaudir d'un ús d'aquest edifici que nosaltres hem gaudit, les nostres famílies actualment, però tots molts de vosaltres segurament us heu format a la PIA. Vull dir, encara hi ha estructures de fa 50 anys, les escales terribles, no podem posar l'osmosis perquè la potència de les caonades no puja l'aigua. Vull dir, estem en una situació doncs, que vosaltres sabeu que és trista, perquè el món és global, les formacions es fan avui dia amb sales ja polivalents, amb espais molt més adequats per la formació i tenim una escola absolutament caduca, obsoleta, que no és culpa nostra que hagués escollit la PIA com a una entitat doncs, que no és 100% pública, però escolta'm, estem aquí i ens agradaria que ens ajudéssiu a donar aquest pas final, que estem molt a prop, però ens heu fet una proposta al mes de març de 50 anys i al cap de 50 anys els terrenys que teòricament estan adjudicats teòricament, suposadament allà a la Plana Est, doncs passarien a disposició de la vila un altre cop i nosaltres com a pares que estem ara actualment donant pas a la Fundació, jo crec que faríem un acte terrorífic de malversació donant-vos aquesta oportunitat de quedar-vos en uns terrenys perquè nosaltres aportem també valor amb aquesta acció que us donem també la possibilitat de fer ús d'un edifici que està doncs, bona a disposició de tots els vilatans a partir de que es faci el conveni i ens encantaria que d'aquesta reunió que tenim aquí ara i aquesta oportunitat que ens doneu doncs que fossin capaços de, amb el breu menys termini possible poder dir, escolta'm, hem arribat a una solució raonable per a les tres parts que estem jugant aquí i doncs, que tinguem l'oportunitat d'aquests 7 milions, perquè no són pocs milions, són 7 milions d'euros, que l'Escola Pia invertiria a la Plana Est, i ni que siguin 5, ni que siguin 4, se buscarà un acord i al final, doncs, bueno, si és un terreny més petit o més gran, doncs, dependerà d'això. Però la intenció de l'Escola Pia està, la intenció dels pares és evident, estem aquí donant la cara, fent una pregunta davant tots vosaltres i simplement aquesta reflexió. Ajudeu-nos, us necessitem per donar el pas final i que dintre de la propera convocatòria surti el document 4001 signat per l'Aurora Carbonell i tot l'equip que formeu el govern actualment a Sitges i res més, felicitats, gràcies i ja ens direu quelcom.
Moltes gràcies per la teva aportació. Sí, aquí davant hi havia una senyora, sí? Ara li acosten el micròfon i si recorda dir-nos el seu nom,
sí, sisplau. Sí, soc Immaculada Rodríguez i vinc en representació de ma mare, que té 93 anys i evidentment li costa molt d'arribar-hi. I també en representació no de tanta gent com és l'Escola Pia, encara que soc àvia d'un alumne de l'Escola Pia, sinó d'un edifici. Un edifici que es veu afectat per el creixement salvatge, per dir-ho d'alguna manera planera, d'uns arbres que quan van comprar el pis perquè ma mare tingués visió i sol, van pagar un preu. I ara resulta que estem a les fosques tot el dia perquè aquests arbres han crescut de manera salvatge. El senyor Monasterio en té constància. Aquests senyors també representen la mateixa queixa. No sé si això és molt personal.
L'adreça?
Sí, això és Passeig de Vilafranca 12-14. I concretament ma mare viu al primer pis. Però ja dic, aquí...
Un segon. Si vol, ara li passem el micròfon,
Sí.
No es preocupi.
Ara li passo a la senyora. Inicialment, aquests arbres, quan van comprar el pis fa 20 i escaig anys, es podaven regularment. De sobte, van dir que aquest tipus d'arbre no s'havien de podar. Malgrat tot, fa uns 4 anys els van retocar. I aleshores jo vaig sol·licitar, donat que ma mare no pot sortir al carrer, que per si més no pogués veure el carrer i els cotxes i li toqués el sol, si us plau, podessin una mica. Bueno, va haver una sèrie de factors, el senyor Monasterio ja és al corrent, primer els aiguats que impedien que el servei de jardins vingués, després que es necessitava una ploma, al cap de no sé quants mesos van venir, no van necessitar ploma, senzillament una tisora llarga, allargada, i van tallar les branques de baix, amb la qual cosa estem pitjor, perquè han crescut encara més des del tall de les branques aquestes. I no només és un tema, diguéssim, d'estètica o de la meva mare estigui més o menys contenta, és un tema de seguretat, perquè tenim unes branques i un tronc a mig metro de la façana. I vull dir, és un tema de seguretat. La meva mare viu el primer i està sola moltes hores al dia. I aleshores ja dic, és un tema de seguretat també. Penso que cal prioritzar la seguretat, però també, vull dir, el respecte a les persones que puguin tenir una vida més agradable. Passo per aquests senyors
nosaltres,
són veïns.
Nosaltres, no es preocupi, que nosaltres ja anem passant el micròfon. Ah, bueno. Si hi havia més intervencions aquí...
Bueno,
el seu nom, si us plau.
Soy Valentín, és el mismo edificio de ellos.
Es tracta del mateix.
Sí, de lo mateix. Lo que pasa que yo quiero ampliar de que, a ver, estos hay cuatro árboles en 50 metros, ¿vale? Entonces la acera es estrecha, los árboles casi dan al balcón. Y entonces, claro, primero venían dos veces al año para podarlos y ahora hace cuatro años que no han venido. Entonces los árboles son salvajes. A la otra parte, donde estaba antes el área Arizona, es una zona que es mucho más amplia la acera y solamente hay dos árboles. Y aquí, en 50 metros, hay cuatro árboles. O sea que yo creo que hay que tomar nota.
Perfecto.
Para que puedan venir.
Fins aquí, doncs, aquest primer bloc de les tres intervencions. Passarem ara a respondre. Hi havia la intervenció de l'Escola Pia, sí. I aquestes dues relacionades amb serveis urbans.
Sí. El senyor Antoni López sobre l'Escola Pia. Ara passaré la paraula al David, que és el regidor d'Ensenyament, i a l'Eduard Terrado, que és regidor d'Urbanisme, perquè té a veure. Jo només volia dir una cosa en aquest tema. Jo crec que amb el que costen les coses, perquè és cert que tot costa molt, i molt de temps i moltes... Però jo penso que és molt bona notícia que el govern estiguem tots d'acord amb això i l'oposició també. O sigui, tot el consistori està d'acord en que la Pia faci aquest canvi, en que la Pia tingui un nou edifici, i això ja és molt important, perquè si no tindríem un altre problema. Ara, és cert que la tramitació d'un domini públic que és de tothom i tot, doncs no és fàcil, no és senzilla, i per això ara us passarem ell. Però jo crec que la voluntat que hi és ferma, i que també molt important també tenia tot el consistori i l'oposició, a mi no em sona que hi hagués ningú que estigués en contra, i això penso que és un pas importantíssim per poder-ho tirar endavant. Després n'hi ha tota la tramitació, que també és costosa. David o Eduard, qui vulgueu? Primer David?
Bueno, l'Eduard que parli com a... Sí, parla tu primer, Eduard, i després ja parlo jo.
Val. Hola. Bueno, hola a tothom, benvinguts. Em sembla que ja ens coneixem amb molts de vosaltres, perquè jo l'any passat vaig ser regidor d'Ensenyament, i bueno, jo crec que és una sort. Una sort que ara hagi agafat la responsabilitat en temes d'urbanisme, perquè ja, més o menys, ja ho hem parlat bastant. Corroboro les paraules de l'alcaldessa, de l'Aurora, que tots el consistori volem el millor per l'Escola Pia, perquè forma part del sistema educatiu de Sitges. És una oferta més demanada i, per tant, que satisfà moltes necessitats de moltes famílies, que moltes esteu aquí, i creiem que l'Escola Pia es mereix tindre fer una oferta de qualitat i, per tant, tindre unes instal·lacions que permetin posar al dia la seva oferta. No? Dit això, també coincideixo amb el que ha dit el senyor López, de que no estem al principi. Fa tres anys estàvem en una situació que semblava que sí, que llavors estàvem en una etapa bastant concloent, però no, ens estàvem enganyant, ens estàvem fent trampes al solitari perquè no hi havia el consens de tothom i s'ha fet molta feina. Durant aquests tres anys, jo em vaig començar fa uns tres anys, a l'Ajuntament s'ha fet molta tasca, també amb l'anterior govern, de planificar on podia anar aquesta instal·lació. Faltava això, faltava el consens amb la gent, faltava el consens també amb la Generalitat, veure què es pot fer, què no es pot fer. Ha sigut molt important que l'Escola Pia hagi fet la seva feina de treball intern, de posar-se d'acord la Pia, de posar-se d'acord la comunitat educativa, l'associació de l'Escola Pia, que ara és una fundació, i us heu aconseguit pues, fer un procés intern de debat i de saber cap on volíeu anar. Per tant, s'ha estat fent molta feina. Sobretot s'ha de tindre molta transparència, saber en quin punt estem, cap on anem. I per tant, ara jo crec que hem entrat en una etapa de col·laboració, una etapa que ja comença a donar els seus fruits, ja, inclús que avui mateix la cap de directora d'àrea, el cap de departament d'urbanisme han estat treballant amb els vostres representants, crec que són un arquitecte, un economista i una advocada, que us heu contractat vosaltres per treballar en aquest assumpte. Les notícies són bones perquè estem d'acord, hi ha un diagnosi comú de cap a on se pot treballar, que és el cap a on ens porta la Generalitat també. I per tant, ara el que toca fer és la tasca de mirar d'elaborar una mica de documents que puguin justificar aquesta transformació d'aquest sòl públic, que haurà de ser sempre públic perquè no, és una obligació que tenim de mantenir sempre el sòl com a públic, cap a un equipament, cap a una qualificació d'equipament de privat, diguéssim, per una escola concertada. Per altra banda, també haurem de fer la feina de catalogar el vostre solar i la vostra escola actual, el vostre edifici actual d'equipament públic, i donar-li un sentit. Llavors, aquesta tasca portarà un temps. També hi haurà que fer una altra tasca, que és la des del punt de vista patrimonial, que és crear l'artilugi que permeti cedir l'ús d'aquest espai públic, que és els terrenys que desitgeu anar, i per tant s'haurà de mirar de fer via una concessió. Que no podrà ser via un conveni d'intercanvi d'usos, sinó que s'haurà de fer una concessió d'aquest espai. I amb això estem tots d'acord.
Un segon. Jo li torno a donar el micro i no hi ha cap problema. Llavors, per tornar. No passa res.
El que és important és que sapiguem que la via que s'ha obert i que és possibilista és aquesta, i a més que no és una via que se faci en un any o en dos. Potser en dos anys ja haurem fet tota la feina de fer tot aquest treball urbanístic, de patrimonial, i després vindrà la feina de fer el projecte o de fer tota la tramitació de les llicències, la construcció. Per tant, estem parlant que perquè sigui una realitat l'escola, igual estem parlant de 4 anys tranquil·lament. I sobretot això hauríeu de tenir les coses clares i no enganyar-nos. Moltes gràcies. Passo amb el David, que és el regidor d'ensenyament.
Sí. Puc parlar? Sí. Hola. Bueno, bona tarda a Toni i representants de la Fundació Pares, Mares. Bueno, tal com ha dit l'Aurora i l'Eduard, tot el consistori que es posi d'acord en un tema com aquest és molt important, per dir, teniu molta feina feta ja en aquest aspecte. Com a exmembre i exalumne de l'Escola Pia, pues, també em sento una mica, tinc una mica d'empatia o molta amb vosaltres. I com bé deies, no? Entenc que per poder vosaltres tirar el vostre projecte endavant, doncs, bueno, tot s'ha modernitzat, l'escola és una altra, ja no és el que era, i entenem doncs, que quan esteu ara doncs, necessiteu projectar-vos i on esteu no pot ser. No? Jo us puc dir que des del govern, des de la regidoria, i evidentment doncs, torno a parlar del consistori, estem amb... bueno, estem amb vosaltres. Ara properament el dia 28 d'aquest mes tenim una reunió en la qual ens assentarem en una taula la Generalitat, l'Escola Pia de Catalunya, l'Escola Pia de Sitges i l'Ajuntament de Sitges. Per tant, a partir d'aquí ja posarem fil a l'agulla, entenem que tots anem a una i com deia l'Eduard, vull dir, no és una cosa d'avui per demà, però sí que és important engegar-ho. El que deies tu dels 50 anys, l'Eduard, el regidor, ja t'ha explicat els motius pels quals no, però no, igual no és una concessió de 50 anys, sinó que igual és una concessió de 75 o 65, que és el màxim, buscarem el... I entenem que si hi ha un centre educatiu d'aquí 75 anys parlarem, no? Però vull dir, no creiem que si s'està duent a terme una activitat educativa, el que no farem és tancar i recuperar l'edifici. Això, bueno, no hi seré jo d'aquí 75 anys, però bueno. O sigui que aquí l'important és que comencem a treballar tots, que tots anem a una i que posem fil a l'agulla i que ja està, i entendre'ns i
per respondre... Per respondre a la senyora Immaculada Rodríguez i els que l'acompanyeu, jo passaré la paraula al Jaume Monasteri de Serveis Bans, però dir-vos que ara sí, com ho explicau, ja sé on és, perquè de fet l'altre dia que vaig passar vaig veure que per allà amagat hi ha un cartell del Festival de Cinema, pot ser? Sí. I vaig dir, clar, ha quedat tan amagat que no es veia, per tant, ho sé que és un lloc, és un punt, que ho sé, sí. Sí, és que és un lloc conflictiu, sí. Jaume?
Bona tarda. Sí, en soc molt conscient del problema que teniu allà en aquella zona i el dia que vam venir a retallar el que vam fer és retallar per un tema de seguretat perquè estaven molt baixes ja les branques aquelles i van retallar per la banda de sota. També dir-vos que fa un mes o així hem ampliat el conveni que tenim amb el Tegar, amb els cellers del Garraf, per fer tota la resta de poda del poble, perquè tenim tota una sèrie de zones que no s'arribava des de la brigada de jardineria i ara això ho incrementarem. És a dir, també ens coincideix en que l'època de poda que ens demanen els jardiners és a partir d'ara, a partir de l'octubre, o sigui que ara si aneu veient pel poble haureu vist que hi ha tota una sèrie de zones que han començat a podar-se. Cases Noves, diria, Carretera de les Costes, Joan Maragall, la vostra està al caure, o sigui que el que sí que és veritat és que els jardiners ens demanen que aquells arbres no s'han de podar, o sigui, els retocaran contra la seva voluntat perquè consideren que són un tipus d'arbres que no s'han de tocar, però sí que entenem que en aquest moment estan molt desmadrats. Però vull dir, sempre és contra la voluntat dels jardiners perquè els jardiners, ells sempre volen que els arbres creixin més del que... Exactament. Hem de buscar l'equilibri entre les dues coses. Sí, sí. Ara, és veritat que en aquest moment estan desbocats, i ara estan en el pla, no sé, no els vull enganyar quin dia és, però estan en el pla de que es podran un dia d'aquests. Ara igual ho diem això i demà els poden, vull dir que quedarà bé i tot, llavors. Sí, sí.
Un segon, jo els hi torno a...
Hem de tenir un equilibri, és correcte. Vinga, gràcies.
Més intervencions, poden demanar de nou la paraula. Intentem sintetitzar-ho... apuntar més amb la pregunta per tal de que tothom pugui intervenir. Endavant. Si em record, em pot dir el seu
nom? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Domingo Serrano y quería intervenir en relación al tema del bus urbano, un tema que ya he expuesto en numerosas ocasiones desde hace 4 o 5 años y que en concreto necesita pues algún tipo de solución y que esté entre las prioridades de este ayuntamiento porque me parece que es un servicio muy necesario para la población mayor, para la población trabajadora y que está absolutamente descuidado a mi juicio, ¿no? En concreto, habría que reforzar todo lo que está relacionado con el tema de la puntualidad, con el cumplimiento de las frecuencias existentes entre las distintas líneas para que en un principio los pasajeros puedan transbordar de unas a otras sin retrasos y poder llegar a los sitios puntualmente. Hay que renovar la actual flota del autobús urbano, que de hecho en estos momentos hay en circulación uno o dos coches procedentes de Vilanova y la Geltrú, porque ya en estos momentos no hay ni buses urbanos del municipio de Sitges. Habría que volver otra vez a valorar nuevamente el tema de las paradas a demanda, puesto que hay algunas paradas a demanda que en estos momentos son utilizadas pues por más del 90% de los pasajeros, con lo cual en un principio es una parada fija de la línea y por tanto lo único que estamos haciendo es retrasar precisamente la frecuencia de la circulación de los autobuses, ¿no? También otra cuestión relacionada con este tema es prolongar el actual horario, que actualmente es bastante insuficiente, sobre todo en verano, puesto que finaliza a las 20:45 horas y es una hora muy temprana, y a partir de ese momento pues ya no existe ningún otro tipo de comunicación. Y luego también relacionado con este mismo tema, algo que viene sucediendo de forma bastante frecuente es de que cuando llegan las fiestas mayores o cuando llega cualquier tipo de evento, no se comunica a la empresa de autobuses que realmente pues va a haber una interrupción. Tampoco en líneas generales suele haber ningún tipo de comunicación con la policía local, con lo cual el autobús se queda absolutamente en unos recorridos que nadie conoce y que son claramente insuficientes. Y luego, al margen de este tema, me gustaría una segunda pregunta relacionada con si existe un plan director que regule las inversiones entre Sorea y el Ayuntamiento para sustituir las actuales tuberías de fibrocemento, algo que es una necesidad que la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios han votado a favor en el Congreso de los Diputados para su sustitución, pero que en el municipio de Sitges tenemos unos porcentajes bastante importantes. En concreto, en Quimmar, en torno a un 38% de las tuberías son todavía de fibrocemento, es decir, de uralita.
Perfecte, moltes gràcies. Una altra intervenció, endavant, aquí. Si em diu el seu nom.
Hola, el meu nom és Ramon Justel. Jo vinc de les botigues de Sitges. Ramon Justel. Jo vinc de les botigues de Sitges, d'acord? Que és com una part que queda molt a part d'aquí. Triguem bastant de temps en arribar-hi. El dia 3 de desembre tenim amb vostè, tenim una reunió allà. Jo li faré més preguntes, però actualment el que li diria és, el que em trobo aquests dies és que no tenim aigua a la platja, ni pels peus ni per les dutxes, o sigui, el setembre, 30 de setembre, tanquen l'aigua, i després la treuen, diguéssim, els passadissos que van, que ens porten fins a la platja, els treuen també al setembre, o mitjans d'octubre, i les platges estan plenes de pinxos. I tant la gent com els gossos acabem amb les plantes dels peus plenes de pinxos. O sigui, de fet, em penso que la neteja no es fa ja amb tractor. El tractor que arriba abans, des de Castelldefels a Bas, arriba fins la part de les botigues per l'entret i no l'utilitzen, i la netegen a mà. Tres o quatre persones, molt simpàtiques, jo a vegades me'ls trobo amb els gossos, però clar, el tema dels pinxos no ho poden arreglar. Llavors jo, inicialment, ja es trobarà el dia 3 de desembre ja a les botigues una mica de reclamacions que tenim els veïns en temes de contenidors de brossa, amb els temes dels ports senglars. Bueno, molts temes, no? Però jo principalment amb el que em trobo cada dia és aquest de les platges, i el dia 3 pues, una mica ja acabaré de dir-li de les queixes que pugui tenir. Agrair-li aquest accés que ens dona a la gent de poder parlar a l'Ajuntament o directament amb vostè, i que vingui una mica preparada el dia 3 de desembre sobre temes de les botigues, que les prenen allà amb molt de gust. Gràcies.
Moltes gràcies. Una última intervenció. Aquí.
Bona tarda, soc Andreu Bach, ens coneixem ja de diverses trobades, i li vaig comentar a l'alcaldessa ahir, i crec que avui toca recordar-ho, que és que com a principal i més bàsic instrument de participació ciutadana en la democràcia va ser un exemple ahir les eleccions que hi va haver generals, i que convé adaptar els locals electorals a les necessitats reals, al cens real, per evitar que el servei que fan els ciutadans que oficien a les meses electorals no es converteixi en un abús. Aquesta seria la primera reclamació en clau de la participació ciutadana. Després, respecte al que han comentat els tenents d'alcaldessa del pla de mandat, crec que s'ha d'evitar l'autocomplaença que pot esdevenir a partir de les certificacions externes pels qualificatius de la vila, tant en quant a vila de turisme sostenible o vila de turisme nàutic o totes aquestes coses. Sí que està bé tenir una certificació externa, però que no ens ha de servir d'escut per l'autocomplaença. Després, han parlat de que volen treballar en un pla de noves línies d'activitat econòmica per la vila de Sitges. No han especificat en quines línies estan treballant aquest pla, seria d'agrair saber-ho. I trobo a faltar una campanya de conscienciació i foment del civisme.
Moltes gràcies. Comencem doncs amb el torn de respostes.
Primer, per contestar al senyor Domingo Serrano sobre el bus urbà. Dir-li que efectivament amb aquestes entrevistes que he tingut amb Ciutadans aquests tres mesos, el bus urbà és un tema bastant estrella, i ara ahir justament a la ronda de col·legis electorals també em va parar més d'una persona per queixes amb el bus urbà. Tenim, és cert que és un servei que necessita bastant de millora. Li passaré amb el... a més que de diferents indrets se'ns han queixat, vull dir, no? des de també la zona de Montgavina o la zona de Quinmar o fins i tot la zona de Terramar. Si de cas passo la paraula al Jaume Monasterio perquè pugui explicar-se.
Bona tarda de nou. Amb el tema del bus, casualment porto aquesta llibreta que és de l'AMTO, perquè fa pocs dies vam estar treballant amb ells, perquè tenim una sèrie de temes amb el tema del bus, sobretot la licitació, que se'ns ha quedat una miqueta obsoleta. Estem treballant per veure si la podem ampliar o què, però esclar, tenim una licitació amb un contracte en funcionament que no es pot retocar massa. El que sí que volem és apretar-los més amb el tema del compliment d'horaris, tot i que és molt conflictiu a Sitges, el seu bus urbà. El tema moltes vegades de retrasos i tal és moltes vegades pel volum de trànsit que hi ha, sobretot a l'estiu i tal. I estem intentant que s'adecuïn més a complir uns horaris que si no es poden fer d'una manera doncs es facin d'una altra, però que siguem conscients de quin horari tenim en cada un dels punts. Amb el tema dels busos també tenim uns nous busos per reincorporar. El que passa que com que és una licitació tancada, els busos que hi havia anteriors van donar molts problemes i es van haver de canviar i els tenim pendents de poder-los incorporar a la xarxa. O sigui que jo crec que si no passa res, a principis d'any segurament els podrem tenir ja funcionant. En quant al tema de festes, en principi sí, hi ha una comunicació bastant fluida entre el Departament de Mobilitat, Policia i la companyia d'explotació del bus. El que passa que ja sabem que quan són èpoques de festes majors i tot això, a vegades és molt complicat i les línies es veuen afectades. Però en principi sí que hi ha una comunicació bastant fluida. I aprofitant el tema, amb el que ens comentava de Sorea i el canvi de canonades, precisament aquí en mar aquests dies hem estat canviant ja una part, o sigui, ja no és un 38, ja és una mica menys, perquè hem fet tot un carrer nou. Sí, el pla, no hi ha un pla director establert, però sí que en els fons de reposició dels rebuts de l'aigua de Sorea i tal, hi ha un continu anar canviant canonades a tot el poble. I precisament aquí en mar ara n'hem canviat una, hem aprofitat per canviar també, per soterrar unes línies de telèfon i tot això. Ja veuran que mica en mica es va fent i estem treballant en nous projectes per anar-ho estenent a la resta del poble. De totes maneres, som dels pobles que tenim menys xarxa d'aquest tipus. Ja? O sigui, hem avançat bastant en aquest tema. Vinga, merci.
Gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Ah, sí. Per contestar el senyor Ramon Justern, bé, avui malauradament el regidor de platges, el Guillem Escolà, està malalt, pobre, no ha pogut venir, si no ja et contestaria, però sí que pres nota que la reunió vingui per parlar d'aquests temes. Jo com a exregidora de platges sí que et diré que és cert que la temporada de platges quan s'acaba es treu, s'elimina l'aigua de dutxes, rentapeus, les passeres, que també coincideix amb l'època que llavors poden anar gossos, perquè abans no poden anar gossos a les platges. I per això ara, si quedem aquest dia, parlarem també amb el regidor i així ho tenim en compte. De tot el tema aquest i et pot explicar també tot el tema de les dunes i tot això i el servei de neteja que s'està fent en aquella zona. I amb el Pere Andreu, totalment d'acord amb el que vam estar parlant ahir. És cert que hem de fer un canvi en alguns centres, en algunes taules electorals. De fet, avui hem tingut reunió de Junta de Portaveus i també ha sortit el tema perquè molts altres regidors també s'han queixat perquè hi ha alguns llocs que realment tenim problemes. Fins ara una mica, no és excusa, però és veritat, hi ha tantes eleccions que no ens dona temps a poder fer tot això, perquè és una feina canviar un centre electoral, però és cert que l'Oasis és un clar exemple de que s'ha de canviar. També sobre les certificacions externes, que dius de la no autocomplaença, és cert, però les certificacions el que sí ens han ajudat, crec jo, i per l'experiència, és el que et fa treballar, perquè com et fan auditories contínuament per si ho estàs fent, si ho has... amb això ens ajuda, crec que és una manera que t'ajuda. Ara sí que no pot ser que bueno, ja tinc aquesta certificació i ja està. I el que sí que volia deixar clar és que el que hem presentat aquí no és el pla de mandat. De fet, el pla de mandat nosaltres el presentarem entre mitjans i finals de desembre, és la nostra voluntat presentar-lo i allà és on hi haurà totes les actuacions futures que volem fer. Aquí el que hem volgut és rendir comptes del que hem fet tots aquests mesos, que hem estat fent, i les primeres actuacions que hem començat a fer ja, endegar. Però no és el pla de mandat. Ho dic perquè, evidentment, has parlat de temes de conscienciació i en aquest àmbit segur que tenim moltes més coses. I això ho explicarem i farem un acte públic obert a tothom, que primer l'hem de fer nosaltres intern a tots els treballadors i les treballadores de la casa, perquè entre tots ho hem de fer, entre tots i totes.
obrim un nou...
Un nou torn? Ah, perdó, el Jaume volia contestar també al Pere alguna cosa?
Abans el tema aquest del civisme, completament d'acord. En el punt que hem marcat, que hi ha una campanya de comunicació del nou contracte de neteja i tal, una part molt important és una campanya de civisme. O sigui, nosaltres volem recuperar aquell volem Sitges net, i jo li he afegit volem Sitges net i cívic. No? Entre tots, o sigui, ara que tindrem un contracte de neteja com ha de ser, el que volem és que llavors també nosaltres complim la part que ens toca. I entre uns i altres podem posar el tema. Però totalment d'acord, i ja veuràs com és una campanya potent i que serà molt pesada amb el tema del civisme. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions. No sé si hi ha algú que no hagi intervingut, si no li torno a donar de seguida la paraula. Més dubtes? Doncs repetim, cap problema. Endavant.
Perdó, aquesta no és pel senyor Monasteri, que ja em té, que el deu tenir avorrit ja. Aquesta és, crec que és per la senyora Vicó, que ha fet referència a la creació d'un espai jove per gent entre 18 i 35 anys. El que he trobat a faltar sempre a tots els projectes, a totes les propostes, és que hi ha una edat complicada del nostre jovent aquí a Sitges. Per exemple, el meu net concretament té 13 anys i és una edat delicada perquè no hi ha puestos on per anar-hi aquest jovent, no hi ha activitats per fer. Aleshores, la tentació més fàcil és anar als espigons. Sabem tots el que hi ha als espigons, no cal dir-ho aquí, hi ha trapitxeo. L'espai de Can Fals, que era un espai que teòricament s'havia netejat, s'havia millorat, s'havien talat els arbres, continua sent un espai, diguéssim, entre cometes, no gaire net. No gaire net des del punt de vista de poder crear o fer activitats saludables pel jovent. Aleshores, ha pensat a l'Ajuntament algun tipus de local, d'activitat? Perquè el meu net ha format part del Consell Escolar i sempre la proposta és contínuament, falten espais no només parcs infantils pels més petits, que també, sinó per aquesta edat complicada, que no tenen edat per anar a Barcelona, però per anar voltant tot el dia pel poble, tampoc. Hi ha alguna proposta en aquest sentit?
Bueno, otro problema que tenemos allí, bueno, que tengo yo allí, lo que pasa que esto es en la cantonada d'Artur Carbonell. Jo visc a dalt i llavors quan tinc que marxar de viatge o fer alguna cosa o no tinc el pàrquing a baix, llavors tinc que buscar el cotxe, anar cap per allà i llavors em trobo que moltes vegades aparco allí a sobre la cera, que no sé per què a sobre la cera, però clar, d'on fico jo el cotxe per a poder baixar les maletes i posar-les al cotxe. M'he trobat que han passat la Guàrdia Urbana i ja m'ha fotut dues multes, ¿vale? I, sí, no, és que és el que passa, que el problema és que, clar, no pots, no, a veure, com ho faig jo per a baixar les maletes i tindre el cotxe allà a la acera? Llavors, moltes vegades n'hi ha guàrdies que, bueno, dos minuts, no passa res, vale, no passa res, però n'hi ha altres guàrdies que foten fora i el mes d'agost vaig fer un carnaval amb les maletes amunt i avall perquè va veure un guàrdia i a sobre va posar multa i és un problema que tenim. I una altra cosa és que moltes vegades estan cotxes, estan autobusos, estan aparcats i passen els guàrdies i no diuen res. Llavors, a veure com podem fer perquè n'hi hagi una mica de vista gorda. Vamos.
5 minuts. Fem la tercera. Sí? Fem la...
Hola. Bona nit, em dic Josep Estrada. Voldria que féssiu una revisió de les aceres del centre, concretament al carrer Sant Isidre, carrer Sant Gaudenci, Illa de Cuba, que es dirigeixen cap al mercat, hi ha gent gran que passa per allà, les aceres estan en molt mal estat i si plou hi ha molt de risc de patinar i si és persones grans encara més. Si teniu alguna mesura per solucionar-ho. Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per contestar la senyora Rodríguez, et donaré la paraula al regidor de Joventut, no? I si és cert, som conscients d'aquest problema.
Sí, bé, bona tarda. No, som superconscients del tema dels adolescents i sobretot no només hi ha el tema de l'oci alternatiu cap als adolescents propis, sinó també l'activitat general de l'Ajuntament, l'activitat cultural de les entitats, en què hi ha una franja molt important de que quan arriben a certa edat no hi ha res que puguin fer els adolescents. I aleshores aquí és molt important que nosaltres puguem desenvolupar certes polítiques per poder activar-los i almenys que se sentin partícips de la vida quotidiana del municipi. En aquest sentit, és molt important també que és una proposta que sorgeix precisament del Consell d'Infants, que és el de donar-li una continuïtat, un enllaç entre el Consell d'Infants i el Consell de Joves, creant el Consell d'Adolescents, que potser aquí d'aquesta manera també aconseguiríem potser entendre i conèixer quina és la realitat dels adolescents que a vegades se'ns escapa. I tot això va lligat també que per part de Joventut i en una de les propostes hem iniciat ja un pla de comunicació, sobretot per arribar i donar a conèixer l'espai jove, que és un espai precisament que qui l'utilitza més són adolescents i no tan joves de potser 25 anys, però que l'hem de seguir donant a conèixer perquè realment és un espai amb que evidentment que poden anar-hi i fer la seva activitat, sinó també d'assessorament, ja sigui a nivell de formatiu o a nivell de prevenció de riscos sexuals, etcètera. I ja també relacionar amb els adolescents, però lligar-ho també amb la joventut. El propòsit, evidentment, que d'aquest govern és que l'espai jove, més enllà d'un espai d'assessorament, sigui un espai autogestionat on es puguin desenvolupar activitats d'oci nocturn alternatiu o oci alternatiu, però sobretot centrar-nos en l'oci nocturn i així evitar, doncs, potser que els adolescents almenys tinguin un espai protegit on puguin desenvolupar les seves activitats que ells mateixos decideixin fer. Crec que això és molt important. Gràcies.
Sí, per contestar, tens diversos,
A l'hora de Can
Fals.
No, això que em deia de l'hora de Can Fals, sí que hem aconseguit posar-li una miqueta més de bona cara a l'hora de Can Fals i ara hi ha una persona durant tot el dia i estem erradicant segons quines conductes perquè es pugui retornar una miqueta a el que havia sigut fa uns anys, doncs que hi havia un tipus d'actuacions o un tipus d'activitats més tranquil·les i més així. O sigui, jo crec que ara portem ja un mes i mig, dos mesos, on hem retornat una miqueta a la normalitat. I la prova és que ara per fer-nos alguna gambarrada hem d'anar-hi de nit. I aquesta nit passada hem tingut una actuació allà que ens han fet unes pintades i tal, però com a mínim ja hem aconseguit que hi vagin de nit amb el parc tancat, o sigui, els estem posant cada vegada una miqueta més difícil. Gràcies.
Gràcies, Jaume. Jaume, potser que no pots seure perquè els teves són per tu. No, només dues coses. Sí, sobre el que deia el Josep Estrada dels carrers, si ho pots dir, però és veritat, no, només dir que nosaltres insistim que una de les prioritats d'aquest govern, sempre ho hem dit, que era l'habitatge i la via pública, el manteniment de la via pública que ve tot plegat, o sigui, el manteniment de les aceres, la neteja, el verd, per nosaltres és molt important perquè entenem que durant molts anys és cert que ha estat més descuidat segurament i que necessita urgentment reformes.
Senyor Estrada, totalment d'acord. Ja si va mirant veurà que estem fent tota una sèrie d'incidències en moltes voreres. A Illa de Cuba se n'estan fent unes altres, a costat del CAP, davant del camí Capellans, davant de la farmàcia Benasset, hem canviat un aparcament que hi havia per donar més amplada a la cera i que a la vorera i que l'aparcament sigui més fàcil. Ho estem activant tot això. I el que passa que són plans que són bastant de bastanta extensió i ens ho hem de fer una mica tancar. No són petites reparacions, sinó que són intervencions bastant més àmplies, però ho tenim present per descomptat. Gràcies.
Molt bé. I sobre l'aparcament... Bé, no, també li podria passar la paraula al Jaume perquè és tema de mobilitat. No, som plenament conscients del problema de mobilitat que tenim i això sí que em penso que ha sortit aquí, però això sí que ja també l'estem treballant, el tema de sobretot treballar la càrrega i descàrrega, de fer un espai on es pugui anar a fer la càrrega i descàrrega. Ho tenim això bastant endavant i ho farem. Però és cert que la mobilitat, bé, els que viviu allà a l'Artur Carbonell sí teniu un problema, però els que vivim al centre, en zona de vianants, hem d'anar arrastrant la maleta fins a on pugui. Vull dir, és cert que amb alguns temes d'aquests potser s'haurien d'habilitar algunes zones que puguis parar, clar, evidentment sobre la cera no es pot parar, i sí que no sé si es poden habilitar algunes zones que es puguin per alguns moments, però és cert que tots els que vivim molt al centre en això tenim greus problemes. Però amb la mobilitat sí que s'està treballant i de fet no sé si vols afegir alguna cosa, Jaume, perquè és cert que tenim problemes a tot arreu. En
sí, sí, el centre és molt complicat. Estem treballant un pla de mobilitat que contempla totes aquestes coses, però jo visc al carrer Pau Barraveig, o sigui que el cotxe el tinc a un quart d'hora a peu i a vegades toca doncs, carregar la maleta fins a segons quin lloc. No, és complicat. El centre és molt complicat. Estem intentant pacificar-lo de manera que sigui sobretot per a les persones. Clar, quan hi entren els vehicles és quan se'ns complica tot, però estem intentant buscar-hi solucions que sempre seran molt complicades. Ja ho avanço perquè el centre és molt complicat. Carrers estrets...
Un segon.
Sí, sí.
Sí, sí, és centre, és centre, és centre.
És centre. Per mi això és el centre. Sí, sí.
És que passarem pots passar-li el regidor de governació, de la policia?
Sí. Senyor Rodríguez, no es diu? Permetin que li digui amb tot el carinyo, eh? Amb tot el carinyo. No podem fer la vista gorda. No podem. Miri, si a vostè l'han multat, tingui la tranquil·litat que no és l'únic. Vull dir, no, perquè ho sàpigui, si tinguessin que fer la vista gorda, a mi, jo soc regidor de governació, a mi m'han multat, vaig durar que un mes potser que em multessin, però no només jo, el senyor Jaume Monestiu, dos o tres, la senyora Mònica, també, de la posició, el Lluïsmi dels Partits Socialistes, ens multen a tots. No triem a qui multem, i més que mai, ara encara més. No triem a qui hem de multar i a qui no. Si dona la casualitat que vostè ha vist algun vehicle que no està multat i està fent una infracció, és perquè no ha passat, dona la casualitat que no ha passat per allà una patrulla i ho ha vist. Si ho hagués vist, l'hagués multat. No sé, m'agradaria que deixi clar que la nostra policia local treballa amb tota la professionalitat que pot treballar i no...
Com que, un segon, permetin-me que l'interrompeixi, com que ho estem gravant, és que necessita el micro, per això no podem anar a intervenir.
Però això és un tema potser de mobilitat.
Però jo, si vostè vol la paraula, jo li tornaré a donar, no hi ha cap problema. I vol intervenir, perquè no sé si hi ha més intervencions ara, encara té temps. Sí. Doncs si vol sí, intervenir per última... Sí. No?
No?
Doncs ja està. Ja està. Moltes gràcies.
Doncs tanquem. Doncs bé, moltíssimes gràcies a tots i totes per haver vingut. Aquest, tal com hem dit, és un inici. Continuarem fent jornades de participació. Entenem que és molt important la propera, que serà la presentació del pla de mandat, que això sí que seran les actuacions futures. Dir que tot això que hem fet i que tot això que farem, i que farem moltes coses, que nosaltres treballem amb moltíssimes ganes, amb moltes il·lusions, però és imprescindible la tasca dels treballadors i treballadores de la casa, que també els vull agrair des d'aquí a tots i a totes per la feina que fan i que faran, perquè sense ells, evidentment, no podríem tirar-ho endavant. I per fer un resum dels temes que s'han parlat, doncs podem donar el premi al regidor Jaume Monasterio, perquè s'ha parlat sobretot de serveis urbans i mobilitat, que és el que té el premi. Hem parlat d'ensenyament, de platges, alcaldia, turisme, promoció econòmica, neteja, joventut i governació i policia. Així que agrair-vos moltíssim a tots a l'haver vingut aquí, a animar-vos a participar. Jo personalment penso i crec que tots pensem que amb els temes de participació tots encara n'hem d'aprendre molt, els polítics, la ciutadania, perquè hem de buscar noves fórmules, perquè és molt important que entre tots i totes doncs treballem pel municipi, és veritat. Vull dir, no es tracta només de cada 4 anys votar i ja està, sinó que ho fem entre tots i totes perquè segur que ho treballarem molt millor. Així que moltíssimes gràcies i ens veiem molt aviat. Gràcies. Thank you.